doncs el que els deia en fa un moment, ha estat aquest un cap de setmana, a banda de llarg, doncs molt intens a nivell esportiu. S'estan disputant ja els primers tornejos futbolístics, venim també del cap de setmana del 3x3 de bàsquet, ens diuen que ha estat un cap de setmana també molt intens, de molta feina, perquè han estat 3 dies de competició, una competició que tot just va finalitzar ahir diumenge dia 17. També el Club Pati Sitges, encara que no ho sembli, està treballant, ha acabat de fer l'estaix, ha jugat ja el seu primer partit, ho va fer dijous a la pista de l'Igualada, a les Comes, va acabar perdent 2-0, bé, el resultat és el de menys, perquè, com dèiem també fa uns moments, el que més importa ara és que els jugadors de Ramon Peralta es posin en forma i comencin ja a tastar una miqueta, com aquí diu, les mels del que serà una temporada molt dura, sens dubte, a l'Hockey Lliga. Toni, bon dia, bona hora.
Bon dia, Pitu.
Ja hi tornem a ser.
Sí,
eh?
Sí.
Hem tingut també un cap de setmana molt intens a nivell esportiu, i comencem, i ho farem així, ho intentarem fer de manera ordenada, anant cap a dijous, perquè dijous la Unió Esportiva Sitges va celebrar la seva, bé, podríem dir, habitual, tradicional roda de premsa, convidant els mitjans de comunicació, doncs, bé, a fer balanç del que ha estat l'última temporada i també assentar una miqueta les bases del nou projecte esportiu i també directiu, perquè Ignasi Garrigó ja no serà l'encarregat de liderar aquest projecte esportiu, perquè l'Ignasi ho deixa, de fet ho ha deixat, demà tindrem ocasió de que ens expliqui doncs quins han estat els motius de la seva renúncia a seguir presidint la Unió Esportiva Sitges, però en qualsevol cas, una miqueta, Toni, la roda de premsa era per això, per fer balanç, per assentar les bases del futur, per comentar quins han estat els principals reptes de la plantilla que entrena Manel Rodríguez, una miqueta de tot, no?, com sempre.
Sí, sí, una miqueta de tot, però bàsicament els tres punts importants era doncs l'aspecte esportiu de l'any passat, com va acabar la temporada i tot el que arrossega la temporada de l'any passat, doncs també una miqueta el que pot donar aquesta temporada, no fitxatges i tot això, però això ja es va carregar més a Manel Rodríguez, i en Xavi Canals també va fer referència doncs al tercer punt, un punt però important, un punt en el que parla de la presidència, en el que parla de que a principi l'Ignasi Garrigó es presentava a la candidatura dels Sitges, després per motius personal, doncs va dir que no podia seguir, que no podia seguir la campanya, que no podia seguir, no podia ser per la propera temporada el president dels Sitges. Tot això s'ha parlat i tot això s'ha lligat. Potser
era un secret a veus que es va fer oficial, doncs diem-ho així, dijous.
Sí, però potser va arribar massa tard i no van tenir temps, no han tingut temps pràcticament d'anar a buscar un president. De fet, està en aquesta feina, però també va dir Xavi Canals que a veure ara per ara la junta directiva continua tot i fins i tot n'hi ha noves incorporacions importants dintre d'aquesta junta, i ells ara gestionaran fins al moment de l'assemblea doncs al club sense president. Ell mateix, la junta, serà una junta gestora que gestioni fins al octubre, fins al 15, el 16 o 18 d'octubre, que serà el dia de l'assemblea, i a partir d'aquí, si n'hi ha president, presentaran un president, i si no, serà la mateixa junta la que seguirà gestionant el club.
Doncs de tot això i d'altres qüestions en parlava el secretari general de la Unió Esportiva Sitges el passat dijous a les instal·lacions de l'hotel Port Resort, i bé, ens quedem una miqueta amb això que ens acaba de comentar en Toni, aquests tres eixos fonamentals de la roda de premsa que va oferir la Unió Esportiva Sitges el passat dijous.
Sí, fer doncs un esment, que és que la directiva vol fer constar i vol fer palès el fet de que l'any passat, doncs, després de tot el que hi havia hagut, doncs, vam poder salvar la categoria, que era l'objectiu principal, i amb això doncs, hem de fer doncs, públic l'agraïment amb el Manel, el treball que va fer, malgrat que es va trobar amb el panorama que es va trobar, i que ell doncs, d'una manera o altra ho va poder salvar, a la vegada doncs, que també van ser necessaris doncs, alguns reforços d'última hora per poder donar doncs, l'empenta final i poder salvar la categoria, dels quals aquests reforços aquest any doncs, també se n'han quedat alguns, i també doncs, els hi hem d'agrair el seu esforç i la seva dedicació, que gràcies a ells doncs, i amb el Manel doncs, hem pogut mantenir la categoria. A partir d'aquí, doncs, bé, tornem a començar, i a partir d'aquí doncs, ens espera una nova campanya. aquesta nova campanya, que no deixarà de ser dificultosa també, no solament pel tema esportiu, ja ho vam comentar també l'any passat, sinó doncs, de cara a les complementacions pressupostàries. També el dia que vaig venir a la ràdio ho vam esmentar i incidirem una vegada més, i això el dia que ho presentem a l'Assemblea ja ho parlarem amb tota puntualització de detalls, el fet de que no som els únics ni ens hem d'avergonyir, doncs que veritablement vam reconèixer i reconeixem el fet de que doncs, es deguin unes mensualitats dels jugadors, no, es deguin unes mensualitats, no, es deguin, hi hagi un pendent a liquidar, no solament a plantilles, sinó a proveedors. I entre ells hi ha alguns dels jugadors que se'ls deu doncs, unes mensualitats, això és cert i ho reconeixem, i però també volem puntualitzar que aquest pendent que ha quedat no s'ha esdevingut per una mala gestió, això que quedi molt clar, sinó per uns imponderables que van sorgir, concretament dos molt remarcats. Un, el fet de que hi hagués unes anul·lacions i uns impagats d'uns contractes que hi havia de publicitat, i dos, el fet que havia lligat amb el que deia abans, que donada la situació que s'havia esdevingut esportiva, es van tenir que buscar uns reforços d'última hora per poder salvar la categoria i que no estaven en pressupost. Aquestes dues partides és el que ha fet que a final de temporada hi hagués una desviació pressupostària i per tant hi hagués uns pendents, uns impagats. I això és el que ho ha motivat. Per tant, ho reconeixem i és així. I ahir doncs, vam tenir una reunió. En aquesta reunió una de les coses que es va d'allò, doncs, que es va decidir doncs, és de que es cridarà amb un dels representants o dos representants d'aquests jugadors i es tindrà un canvi d'impressions amb ells per posar-los doncs, en antecedents de quina és la situació i quina és la previsió. I d'altra banda, també comentar que el que no es farà, i això també ho comentarem a l'Assemblea, és carregar sobre el pressupost d'aquest any el pendent de l'any passat, perquè si no llavors ja no arribaríem ni el d'aquest any, sinó que serà per pel tema de que nosaltres també estem a veure si recuperem alguna d'aquestes coses que estem treballant, dels impagats que hem tingut, no? Però que la nostra voluntat és de complir amb aquests compromisos, això sí, a mesura que es pugui i d'acord amb l'ordre de prioritats que s'estableixi en funció de com vagi la temporada. Altra cosa és que ja estem treballant aquesta temporada a part, que lògicament els objectius pressupostaris els estem buscant no per les mateixes vessants de construcció i d'immobiliàries, que és el que està en crisi fallat aquest any, sinó que ho estem buscant per uns altres conceptes. Però aquí estem. Bé, el fet de que hi hagi hagut una renovació molt profunda de la plantilla aquest any, tot això us ho comentarà en Manel, totes aquestes qüestions esportives, només anirem a comentar una mica el fet de que el procés electoral que estàvem, com sabien, doncs el dia 20 de juny va acabar el termini de presentació de candidatures, no es va presentar cap candidatura, per tant la candidatura que presenti la Junta és legalment vàlida. Ara bé, en principi, com havia anunciat l'anterior president, era el seu propòsit de presentar-se a la reelecció i a partir d'aquí doncs tot funcionava igual, estava acabant d'estructurar la Junta, però bé, per motius personals i laborals d'ell, doncs va rectificar aquesta decisió i amb la reunió que vam tenir ell ja per decidir-ho i ens va comunicar ja de manera oficial que no es presentarà a la reelecció com a president. Per tant, com que això ens ha agafat una mica fora de joc, perquè des que vam començar a preparar el procés electoral, si ho haguéssim sabut i haguéssim començat a treballar la candidatura, el no ser així i anar molt confiat, ara ens ha agafat una mica en fora de joc. Per tant, en aquest moment, com que no convocarem encara l'Assemblea tenim temps de convocar-la en un període doncs, de 6 mesos, per tant tenim temps de convocar l'Assemblea, i en quant al tema de la Junta tenim temps a resoldre fins al 14 d'octubre, que són 90 dies des del 14 de juliol, que és quan va vèncer el mandat del president de Rigó. Nosaltres en aquest moment estem treballant per buscar la persona que pugui encapçalar aquest projecte, que la base serà la directiva que estem ara, amb algun reforç important que hi haurà, però bàsicament hi ha d'haver una persona que encapçali la directiva. Com que això no es troba d'avui per demà, d'aquí a què convoquem l'Assemblea, que serà d'aquí al 14 d'octubre, ja veurem quan, aleshores, mentrestant, la Junta decidirà si en aquell moment presenta una candidatura amb un president que encapçali la llista, o bé la Junta actual es constituirà com a gestora i dintre el pla, el termini legal, que són de 90 dies més, 33 mesos més, aleshores prepara una candidatura oficial. Si dintre d'aquests 3 mesos més, que automàticament seria el 14 de gener, no es hagués resolt el tema de trobar un president, tenim encara 3 mesos més perquè aquesta gestora pugui resoldre el tema. Per tant, en aquest moment vol dir que ara, avui, hi ha una junta gestora, que és la mateixa junta, l'única que està constituïda com a gestora, que és la que està desmarcant les directrius de club.
Bé, doncs, aquesta és la història, la que explicava Xavier Canals el passat dijous en aquesta convocatòria de premsa. La situació és aquesta. De moment, doncs, el club està en mans de l'actual junta directiva, configurada ara com a gestora. Abans, doncs, l'assemblea no la ratifiqui com a junta directiva, i abans, doncs, no es trobi un president que pugui encapçalar amb aquest nou projecte de la Unió Esportiva Sitges, un president que seria, doncs, el cap visible dels actuals membres de la Junta Directiva, amb alguna que altra incorporació, segons paraules de Xavier Canals. I aquesta és la història. Haurem de marxar o esperar fins al 14-15 d'octubre, que és quan està previst que es convoqui aquesta assemblea.
Sí, bé.
Déu-n'hi-do.
Sí, n'hi havia material. I de fet, quan es convoqui aquesta assemblea, doncs la competició ja haurà començat, l'equip, doncs, ja sí, començarem a saber resultats de l'actual equip de la Unió Esportiva Sitges, i de fet, penso que no sé si, com ell l'ha dit, continuar com a junta gestora o bé presentaran un president. Tot depèn del temps que tinguin i la persona...
Sí, i de trobar la persona que pugui encapçalar amb aquesta nova junta directiva i que l'assemblea així ho ratifiqui, evidentment. És a dir, quan es convoqui aquesta assemblea, la Unió Esportiva Sitges s'haurà jugat 1, 2, 3, 4, 5 partits. Hauran passat ja 5 jornades del campionat de Lliga del grup segon de la territorial preferent. Després va ser Manuel Rodríguez Toni qui va donar, doncs, unes quantes pinzellades sobre les modificacions, que no han estat poques, precisament, de la plantilla, de la primera plantilla. Hi ha hagut moltes baixes, hi ha hagut una renovació profunda. Aquesta era la intenció, sempre s'ha dit des del club, que aquesta pretemporada seria important en quant a baixes, i així ha estat, perquè s'han donat moltes baixes. S'han fitxat jugadors, tant és així que la plantilla actual la conformen d'entrada uns 15 jugadors, més uns quants més que estan encara hores d'ara a prova. De fet, això ho varen poder comprovar ja el passat divendres, quan el Sitges va debutar en partit de pretemporada davant el Vilanova, però déu-n'hi-do els moviments que s'han produït.
Sí, molts. I de fet, Manel, en la seva intervenció, dintre de la que va ser aquesta roda de premsa, doncs va dir això, que no volia parlar de la temporada passada, doncs que ja era passat, i que sí que volia agrair també a l'esforç que van fer els jugadors que van venir, se van incorporar al final del campionat, però també gràcies a los que ja hi eren, no, los que ja estaven, perquè si no hagués sigut per ells, tampoc s'hagués aconseguit l'objectiu. Manel, que va ressaltar que ell no vol tenir més de 8 o 19 jugadors a la plantilla d'aquest any, i que amb el que té ell...
Vol treballar i es vol deixar sempre una porta oberta a futures incorporacions un cop ja comenci la temporada.
Correcte, eh? Fins i tot jo li vaig fer una pregunta, que si amb aquests jugadors, doncs, es patiria o no es patiria. Ell va dir que això encara era molt aviat, però que, a veure, que havien fitxat una sèrie de jugadors, doncs, per portar una temporada tranquil·leta, per anar fent, i el que vingui vindrà, no? El que passa que després del partit que vam veure amb el Vilanova, la impressió que va donar, almenys en aquest partit, i el que vaig veure jo ahir, doncs, és que aquest equip, doncs, sap el que fa, està molt bé situat amunt del terreny de joc, tot i que encara no es pot parlar perquè estem en pretemporada.
Evidentment, és molt, molt d'hora per fer qualsevol judici del que pot fer, de quines són les aspiracions veritables d'aquest primer equip de la Unió Esportiva Sitges. Baixes que s'han produït han estat unes quantes: Ivan Guillén, Víctor Hugo, Xavi Pasqual, Jordi Morató, Xavi Vives, Brea, Luismi, Gerard, Minga, Carlos Martínez, Salmerón, Cristian, Javi Díaz, Carlos Cervantes, Marc Guzmán i Matías Risueño. En fi, estem parlant de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 baixes. Un total de 16 baixes són les que ha donat la Unió Esportiva Sitges. Han renovat el seu compromís amb el club Andreu Camps, Anfede, Palomo, Motoso i Vilchez, mentre que s'incorporen de moment com a nous jugadors Àlex Saca, el porter que ve del Masnou, teòricament era nova incorporació al porter Toni Martos, però hi ha hagut un canvi precisament d'última hora, i és que Toni Martos finalment doncs, no acabarà signant pels Sitges perquè, bé, per una qüestió d'una feina que li ha sortit, li és impossible doncs, comprometre's amb la Unió Esportiva Sitges, i a partir d'aquí el club ja està treballant per trobar un nou porter.
Sí, sí, per trobar un nou porter. De fet, Xavi Canal va dir ahir que potser avui ja s'incorporaria, però que estan treballant aquest fet, perquè de fet va ser un fet que es va produir ahir mateix.
Doncs Toni Martos, finalment, com dèiem, no serà jugador del Sitges. Sí que ho seran, per exemple, el davanter Raúl Medina, que ve de l'Olímpic en Fatjó, el jugador uruguaià Carlos Jax, que ve del Bellavista de Montevideo, els jugadors del Sobrense, fins fa poc, Ignasi Castells i Javi Sevilla, tot i que el Javi encara està doncs, pendent de la recuperació, va patir doncs, una lesió important al braç en disputar les 24 hores de futbol sala, i per tant doncs, al Javi encara li queden doncs, unes quantes setmanes per poder-se'n recuperar. També el defensa Òscar Sánchez, que ve del Vilafranca, Cristiana Garcia, David Salmerón, que ve del Palau Solità Plegamans, torna Xavi Canals, aquest és un dels clàssics d'aquesta plantilla, perquè després d'un any i mig, però d'un any i mig fora de casa, lluny de Sitges, doncs torna per incorporar-se a la disciplina del Sitges, i tal com vam poder veure divendres, no sé si ahir, Toni, el Xavi va poder jugar també en defensa, però la intenció és que el Xavi jugui més en tasques defensives aquesta temporada.
Sí, sí.
I almenys de fet, pel que es vam poder veure.
I de fet ahir va jugar uns minutets ja a la segona part, als últims minuts ja del partit, i també va jugar de lateral, no? Sí, jo crec que sí, que jugarà més en aquesta demarcació. En Xavi, de fet, quan va jugar en aquesta demarcació era un jugador de los que a nosaltres nos agradava molt la seva funció, treballava força bé aquesta demarcació, un jugador tècnic, a més, un jugador que fins i tot és marcador quan juga en aquesta demarcació, i crec que Manel doncs li buscarà aquest joc, que jo penso que el Xavi pot donar feina aquí, no? Pot rendir al nivell que necessita l'equip.
Ha jugat a polivalent, sempre doncs, hem pogut comprovar que el Xavi ha jugat en defensa, al mig
del
camp.
Serà la 13a temporada amb els Sitges. 13 anys jugant amb els Sitges. Déu-n'hi-do.
Números de rècord, com aquell qui diu. I ens deixàvem el darrer fitxatge, de moment el de Jonathan Durango, que és un jove jugador de 19 anys que ve del juvenil del Castelldefels. En fi, de moment és el que s'està treballant, tot i que hi ha uns quants jugadors que també estan a prova. Vam poder veure, si no vaig veure malament, Marc González. Per allà també
sí, doncs, sí.
Tractant de convèncer, suposo, a Manuel Rodríguez per incorporar-se com a nou jugador.
De fet, hi ha 7 jugadors que estan entrenant amb el Manel. A veure, un fet que potser al Manel no l'agrada molt, perquè a ell l'agrada entrenar amb els jugadors que
veritablement n'han de comptar.
Però clar, evidentment ell el que està buscant és noves incorporacions, ara són unes 15 jugadors de la plantilla, doncs fa falta com a mínim 3 o 4 jugadors més. Ell anirà treballant, no té molta pressa, perquè de fet el partit que jugàvem amb el Vilanova doncs, jugaven tots els jugadors que ja estan fitxats, i van veure el paper que va fer, vull dir, va donar molt bona sensació a l'equip. Ell no vol córrer molt, ell vol anar tranquil·lament, de moment té la base, té
la columna vertebral,
i a partir d'aquí doncs ell anirà treballant, no? I penso que anirà treballant tranquil·lament bé, i a veure si no es pot almenys oferir una temporada tranquil·leta d'aquelles sense patir,
sense patir massa,
si pot ser. Ja es pot anar fent coses bones.
2:08 de 12 del matí. Aquest aquestes que els acabem d'explicar són les principals novetats de la Unió Esportiva Sitges de cara a la nova temporada, la 2008-2009. Hi ha hagut molt de futbol aquest darrer cap de setmana, com assenyalàvem fa uns moments. Es va disputar la 36a edició del trofeu Antoni García Monté Nuño. Es va jugar el passat divendres al municipal de Guadols. La Unió Esportiva Sitges rebia tot un club de futbol Vilanova i doncs les categories estan per alguna cosa, Toni, i el Vilanova doncs es va acabar imposant per 0-2, tot i que, com deies també fa uns moments, el Sitges va donar la cara en tot moment.
Sí, a veure, d'aquest partit jo vull destacar dos aspectes. Un primer, doncs que el Vilanova tindrà que treballar moltíssim per començar bé la temporada. De fet, li falta molt poc per començar la
Vilanova també en fase de proves, vam veure també uns quants jugadors.
Sí, però a veure, la plantilla titular faltava dos o tres jugadors, com el cas del Boira, com el cas d'algun que altre més, però crec que més o menys van veure tota la columna vertebral del Vilanova i penso que tindrà que treballar bastant palanca perquè la tercera divisió no la preferen, evidentment, no?
I algú deia que a aquest Vilanova li falta gol. Sí. L'altre dia pel cap deies que no, la sensació que a Vilanova li falta gol.
Sí, lo veig molt bé en defensa, perquè en defensa lo vaig veure molt ben col·locat, però li va faltar una miqueta més a davant, no? De tota manera, jo penso que la feina que va fer el Sitges va ser interessant. Era el primer partit.
Era el primer partit. El Vilanova ja venia d'un cert rodatge.
També li va faltar una miqueta de jugades ofensives als Sitges, potser Raúl Medina no va estar a l'alçada a l'altre dia de lo que va... Perdó, de lo que van veure ahir. Això és falta de costum, de parlar.
Sí.
Lo que van veure ahir, i ahir Raúl Medina va marcar-li 3 gols al Suburense, i de fet, déu-n'hi-do, com va estar ahir Raúl. Jo penso que Raúl Medina és un delanter...
Home, venia amb un cartell golejador i molt interessant.
Sí, i a més...
Havia estat a l'Olímpic que em faig últimament.
I Manel també havia fet referència en la presentació, que era un jugador que sempre l'havia interessat molt amb ell, que no l'havia pogut fitxar mai i que aquest any... fructuosament l'havia incorporat a les seves files,
l'ha pogut incorporar
al seu equip, no? Penso que és un jugador interessant, i el que me quedo amb això del partit que vaig veure, el Sitges lo vaig veure molt ben col·locat, sabia lo que té, lo que feia. Me va agradar molt Motoso, al mig del camp, és un jugador que a mi sempre m'ha agradat molt i ara lo veig molt bé, i fins i tot a un altre jugador del Sitges doncs que poden dir moltes coses, el lateral Sant Cristian. Cristian és un lateral que a mi m'agrada molt, és un jugador que té molta tècnica, i això amb incorporacions en jugadors que ja els coneixem, com en Palomo, en Vilches i tots aquests jugadors que mica en mica aniran fent la seva feina. Penso que el Sitges dona la sensació doncs que ha fet un bon equip. Dona aquesta sensació.
De moment, mentre les sensacions siguin bones, endavant els atges que diuen, malament rai si aquestes alçades doncs no poguéssim ressaltar els aspectes positius d'aquesta plantilla, d'aquesta nova plantilla que entrena Manel Rodríguez. Doncs així va començar el divendres, el 0-2, que bé, doncs el resultat en aquests casos sempre és millor guanyar, perquè això també a nivell de moral dels jugadors és molt interessant, però el Vilanova doncs va tenir prou amb aquests dos gols per endur-se aquest 36è trofeu Antoni García Monté. Estava prevista la presentació de la plantilla el mateix divendres, però per falta de quòrum, ho hem de dir així, doncs es va decidir doncs no fer la presentació i passar directament doncs al partit.
I me queda una cosa, Pitu, una cosa que vam parlar.
I quan diem, sí. Quan diem que no hi havia quòrum, és que no hi havia quòrum.
No hi havia ningú.
Sí. La presentació estava prevista a les 6 de la tarda, i a les 6 de la tarda al camp, doncs, poca gent, a part dels directius dels Sitges, i un servidor, doncs, el sol que sí que escalfava, i de quina manera, doncs això, des del club es va creure convenient, després de parlar també amb l'entrenador, de no fer la presentació, perquè evidentment si l'equip es presenta és davant dels seus afeccionats, i si els afeccionats no hi són, doncs per qui ens hem de presentar. Dit això.
Sí, i a més me quedo jo amb una cosa que nosaltres vam parlar al llarg d'aquest partit. Quan donaríem per tenir la parròquia que té el Vilanova?
Sí. Després sí que el camp ja presentava un aspecte doncs, molt un partit... més d'acord amb la categoria del partit. i el Vilanova és un equip que tradicionalment
arrossega
molta gent, molta arrossega
gent.
Molt de públic.
És un Vilanova que no entusiasma, perquè de fet és un Vilanova que la pretemporada s'està parlant molt d'ell, que la gent no l'acaba d'entusiasmar, però déu-n'hi-do la gent que arrossega.
Sí, sí,
no?
Sí, sí, sí,
ho equip. Parlàvem, no? Si el Sitges tingués tota aquesta parròquia, ara parlaríem d'un Sitges, home, que estaria molt content amb... Però bé, tenim el que tenim i jo penso que amb el que tenim que tirar endavant,
sí, sí.
Perquè és el que hi ha.
Seria entrar en aquella eterna cançó, aquella eterna història de l'afició pel futbol aquí, en aquest poble. A nivell de resultat, com dèiem, el Sitges va començar perdent 0-2 el García Monter, però ahir hi havia doble reacció de futbol també al municipal d'Aiguadols. Jugava el Inter, l'Internacional, davant la Joventut Ribetana. Era el segon trofeu de festa major organitzat per l'Inter. Empat a 2 al marcador, però el conjunt ribetà es va endur el trofeu per penals.
Sí, sí, per penals al final, no? Van empatar 2-2 en un partit...
No massa maco.
No, clar, de pretemporada, un partit que l'Inter va aprofitar molt per provar jugadors. En un partit que me va sobtar molt el fet de no veure Manolo Cantos. No hi era ahir Manolo Cantos, sí que estava el seu segon en Guillem, però no hi era ell, no? Me va estranyar molt, no? Me va sobtar molt perquè, de fet, jo lo vaig veure al llarg de tota la setmana entrenant a l'equip i ahir, doncs, potser per motius de vacances, motius, no sé, no ho sabem els motius, doncs no estava en l'equip. Un Inter que té que millorar molt, perquè de fet el grup d'Utser doncs li portarà, sí, molta feina, i una Joventut Ribetana doncs, que m'agrada molt a la segona part. La primera part potser va tocar més a l'Inter, va buscar més coses, me va agradar més l'11 que va presentar en Guillem a la primera part, que no passa de la segona de l'Inter, però un Inter que té que millorar cosetes, un Inter que va comptar amb la seva parròquia ja animant, que de fet va ser, com ells diuen, la festa del futbol, de la festa major per ells, i que va ser la primera posada de l'equip en escena, no? I que al final va empatar 2-2, potser els penals ja era...
Sí, és la loteria dels penals és
era
la que
era per decidir, que al final, doncs, jo penso que el partit doncs, va acabar amb un bon resultat, perquè tots dos mereixien guanyar el partit, la Ribetana. També crec que l'Emili Gasque té que treballar moltíssim, perquè el grup 8è doncs és
sí, no dona concessions.
Molt complicat, sí, 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 sí. És un equip que tindrà que mossegar moltíssim per aguantar bé la categoria allà, perquè no serà fàcil, i doncs canviar moltes coses dels dos equips, no? Va
té
ser
un,
el primer partit
té un
que
debut,
veure.
La Joventut Ribetana, terrible, perquè si no m'equivoco, comença jugant amb el Sant Andreu de la Barca.
Déu-n'hi-do.
I és un rival dur, eh?
Però molt dur.
Però molt dur.
Però molt
I quan
dur.
Diem molt dur no estem tirant de tòpic, eh? Estem tirant del que és veritablement aquest equip a nivell futbolístic i a nivell del que l'envolta.
Sí, sí, jo me recordo fa dues temporades en la que la Múnia fins i tot van patir moltíssim allà al camp del Sant Andreu de la Barca i a l'Internacional dels Sitges, déu-n'hi-do el que
sí,
va patir
també,
allà.
Sí, també
no?
Va patir molt.
És un camp molt complicat en el seu entorn i en tot, i és un equip molt complicat aquest Sant Andreu de la Barca. Tindrà que millorar moltíssim la Joventut Ribetana si no vol patir en aquest grup. Emili Gasquez tindrà que treballar molt aquest equip. Té jugadors molt joves i jugadors que li falta una miqueta d'experiència, però a veure, el que vaig veure ahir va ser un partit de pretemporada en línies generals, doncs no va ser molt distret, però bé, és el que no esperàvem, i al final doncs a los penals li va donar aquest segon trofeig Festa Major de l'Internacional a la Joventut Ribetana.
Era el previ al segon partit que es va disputar ahir al Municipal d'Aiguadols. En aquest cas parlem de la 8a edició del trofeu Jaume Gallardo de futbol, de l'ex-president del club, que enfrontava ni més ni menys que el Club de Futbol Sobrense i la Unió Esportiva Sitges. Feia dos dies que acabàvem de veure el Sitges perdent amb el Vilanova i l'equip de Manuel Rodríguez es va treure una miqueta l'espina, doncs golejant 1-5 al Sobrense. El Sobrense era, si no recordo malament, el primer partit que disputava. I bé, en aquest cas el Sitges ja va deixar finiquitat el maig, Toni, a la fi dels primers 45 minuts.
Sí, de fet és un partit que ja va veure que el Sitges estava més rodat que el Sobrense. El Sobrense portava una setmana entrenant i de fet pràcticament no han tocat la pilota perquè han fet molt entrenament físic.
Molt de treball físic, evidentment.
I evidentment això ho va notar molt a l'equip, no? Un Sobrense que té millorat aspectes, sobretot en defensa. Aquella defensa de l'any passat, doncs ahir me va donar la sensació de que Té que millorar molt aquest aspecte, perquè no donava la sensació de la defensa de l'any passat, ni ha molts canvis. De fet, ell va, Jordi Serra va moure molt a l'equip, li va donar minuts a tots, ell va provar tots els jugadors i que evidentment era un partit de prova. Jo penso que és un torneig que tenia un bon cartell, perquè el fet de jugar amb el Sitges és un bon cartell, però és un torneig que potser aquest any doncs, ha celebrat massa aviat. Penso que és un torneig, sobretot aquest memorial, que jo penso que té que ser el torneig per excel·lència del Suburense, perquè de fet és un torneig
és
un homenatge a Jaume Gallardo. Doncs aquest torneig, tot i que té un bon cartell, aquest any tenia un bon cartell, té que jugar-se en un altre...
dates,
perquè evidentment el Suburense feia una setmana que estava entrenant. Crec que cal millorar algun aspecte d'aquest torneig, sobretot en d'organització i això, perquè l'any que ve aquest torneig, jo dic que per l'excel·lència té que ser el torneig del Suburense, no? El cartell era molt bo, perquè el Sitges va demostrar doncs, que el que parlàvem abans, que té jugadors que poden decidir coses. Aquí Manel Rodríguez no va comptar ni amb jugadors com a Mortoso, ni a Vilches, ni amb Palomo, li va donar descans a Jax, li va donar descans, i sí que va comptar amb jugadors que estan allà provant amb l'equip, i doncs ell va fer les seves proves amb aquests jugadors i va veure un delanter com és el Medina, Raúl Medina, que en jugada d'estratègia, de fet jo me vaig quedar l'altre dia veient els entrenaments dels Sitges i vaig veure que Manel Rodríguez està provant moltes jugades d'estratègia.
S'està treballant l'estratègia.
Treballa molt.
Cada dia més important l'estratègia.
I l'estava treballant molt. I ahir li va donar molt bon fruit, perquè en dues jugades d'estratègia, els primers minuts el Sitges se va adelantar en dos corners. Se va adelantar i d'aquesta manera, doncs ja pràcticament a la mitja hora ja guanyava per 0-3. El Suburense va fer el que va poder. La primera part se va decidir amb un 1-5 a favor del Sitges, la segona part per mi ja va sobrar molts canvis.
Sí, evidentment, quan la primera part acaba amb un 1-5, doncs la segona ja pràcticament no s'hauria ni de disputar.
No? I a més a l'hora que eren, no? Que
ja era una mica tard.
Era una mica tard i això, però que en general va ser un partit distret en què vaig veure un Sitges molt segur i un Suburense que encara té que treballar molt Jordi Serra doncs, per portar aquest equip endavant.
El Sitges jugarà el seu proper partit aquest dimecres davant la Muntanyesa de la Primera Catalana a partir de 8:45 del vespre, mentre que el Suburense també seguirà amb la seva preparació. Tinc entès que avui doncs, té...
Avui juga amb la Blanca Subur.
També sí. Doncs, té previst d'anar jugant al llarg d'aquests propers dies. Si no recordo malament, també el 7 de setembre participarà en la presentació de la Joventut Ribetana. En fi, que el Jordi té feina per endavant per posar una miqueta al dia aquest Suburense que retorna al grup 12. 9 minuts i seran les 12 del migdia. Deixem per uns moments el món del futbol. El cap de setmana també ens ha deixat altres notícies esportives. Ens ha deixat també aquest cap de setmana altres qüestions prou interessants, com per exemple el 3x3 de bàsquet, l'Aixòs 21, que un any més organitzava amb el Club Bàsquet Sitges. Hem arribat ja fins a la 15a edició. Podem parlar doncs, tranquil·lament de torneig consolidat, molts participants, 83 equips, segons ens diuen els que van participar en aquesta 15a edició a la Fregata. 3 dies, ens diuen també els seus responsables, que han estat 3 dies molt esgotadors. Però en qualsevol cas també quedarà pel record aquest intent de rècord de la cistella més alta. Ens diuen que hi varen arribar a participar uns 40 jugadors i que es va arribar, atenció, a l'alçada dels 8 metres 35 centímetres. Sí que l'encarregat d'encistellar per últim cop aquests 8.35 va ser en Pol Laoz. En fi, una jornada molt animada, la d'aquesta cistella més alta, no va dir més llarga, no, més alta, I bé, caldrà veure ara si això s'inclourà o no al rècord Guinness. En qualsevol cas, ens diuen, la gent s'ho va passar fantàsticament bé, a ritme de batucada, cada cop que algú ens cistellava, la batucada doncs, feia sonar els seus timbals, i bé, també molt, molt, molt bona participació, com dèiem fa uns moments, pel que fa al torneig 3x3 de bàsquet. En propers dies ja els oferirem el llistat definitiu dels equips guanyadors. I, Toni, pel que fa al món de l'hoquei, el Club Patí Sitges ja s'està posant les piles, està treballant, ha marxat d'estaix, ja ha tornat, ha jugat el seu primer partit de pretemporada, ho va fer dijous a les Comes, davant l'Igualada. Què podem dir d'aquest Patí, Toni?
Home, un Patí que està treballant... I
un Patí que ens farà patir.
Sí, patirem perquè no serà fàcil. No, ja ho sabíem al principi, que no serà fàcil. L'Hockey Lliga és un... Per tradició, tots els equips que puixen, baixen. Esperem que el Sitges aquest any mantingui categoria. I si manté categoria aquest any, doncs l'esperem molts anys en aquesta Hockey Lliga. No serà fàcil, tenim que ser conscients de que no serà fàcil. Però bé, dir que a Igualada va perdre 2-0, tampoc és un mal resultat, perquè de fet l'Igualada és un equip de l'Hockey Lliga.
Es van jugar, segons tinc entès, tres parts de 20 minuts, en fi, és el primer partit de pretemporada, tampoc podem començar a pensar ja, ui, ja l'equip comença perdent, ja veurem, no, a veure, el primer partit que jugava el conjunt de Ramon Peralta, i bé, evidentment, doncs és gens significatiu aquest marcador, per tant, doncs l'hem de dir perquè va ser aquest el resultat, però en qualsevol cas,
Home, jo penso que és un bon resultat, no? A Igualada perd 2-0 davant d'un equip de l'Hockey Lliga. Sí que quan comença la competició ja és un altre aspecte, ja tens que mirar unes altres coses, sobretot els punts, però ara és un partit de pretemporada. Dic que el Sitges, jo puc adelantar, de fet me l'ha dit un ocellet, que farà la seva presentació el dia 6 de setembre.
6 de setembre.
És un dissabte,
sí.
A partir de les 6:30, l'hora habitual
dels partits,
Sitges,
sí.
I el rival serà tot un gran rival, el Reus Esportiu del senyor Carles Figueroa.
Déu-n'hi-do, no està malament. Doncs ens hem d'apuntar aquest dia, aquest 6 de setembre, perquè el Patí Sitges de Ramon Peralta se presentarà en el pavelló de Pinsbens davant tot un Reus Deportiu. De Carles Figueroa.
Carles Figueroa està a la banqueta i veurem tot un espectacle. Veurem el que és capaç de fer aquest Patí Sitges, tindrà un gran equip davant,
sí.
I serà una molt bona presentació, un Patí Sitges que també m'han dit que té oberta la seva... tothom que es vulgui, la seva captació de soci, tothom que es vulgui fer soci del Patí Sitges pot passar per l'oficina del club, perquè necessita molts socis,
molt de suport
a l'equip, i realment molt de suport per part dels sitgetans. Val la pena ser soci del Patí Sitges, t'estuviaràs pagar un diner des de taquilla i d'alguna manera recolzaràs a l'equip en aquesta nova aventura, el que lliga, que serà una aventura d'aquelles que realment val la pena vivir-les,
És a dir, tan fàcil com un es fa soci del Patí Sitges i evidentment s'estalvia el que deia el Toni, doncs que cada 15 dies hagi de passar per taquilla, perquè en recordem, i això ja ens ho va comentar en el seu dia el president, en Joaquim Navarrete, que evidentment doncs ara estant a l'Hockey Lliga s'haurà de cobrar doncs no sé quin preu, perquè encara no està establert, però suposo que s'està estudiant des de la Junta, però en qualsevol cas ara qui vulgui accedir per veure els partits del Patí Sitges doncs haurà de pagar per entrar. És lògic i normal, Estem a la millor lliga del món.
Sí, sí, per això, clar, evidentment, és de que rascau en la butxaca. I després dir una altra cosa, aquest partit de presentació és al pavelló, al pavelló de Pinsbens, i això vol dir que quan es faci aquest partit de presentació ja estarà
les obres finalitzades, acabades, teòricament. Sí, recordin que a hores d'ara el pavelló de Pinsbens està en aquest procés de millora, de reordenació de graderies, diguem-ho així també. I bé, la intenció és que, com deia el Toni, per aquest 6 de setembre el pavelló ja pugui estar, si no el 100%, pràcticament ja al tope de les seves prestacions per acollir ja el que serà una temporada doncs, espectacular, els partits de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Repetim, per tant, 6 de setembre, el pavelló ve al Reus Deportiu, es presenta el nou Club Patí Sitges de Ramon Peralta, tot i que aquesta setmana també el Patí Sitges juga amb el Vilanova,
sí.
El que passa és que, si no tinc mal entès, ho farà a porta tancada al pavelló, perquè evidentment hi ha obres i també per aspectes de seguretat no, el públic no hi pot accedir, però de moment doncs l'equip sí que pot entrenar, que pot anar jugant partits, però això sí, sense públic. Hauríem d'esperar, probablement, com deies el Toni, el 6 de setembre.
Sí, i el que vulgui veure més aviat el Sitges també ho podrà veure, em sembla que, bueno, em sembla que serà després del dia 6, també a Vilanova, no?
Sí, a Vilanova, ja ens va avançar Ramon Peralta que al Vilanova jugarem uns quants partits abans no ens enfrontem allò de forma oficial, eh?
Sí. Bueno, serà interessant, no?
Sí, sí.
En una temporada en la que, torno a repetir, no serà fàcil per al patir, serà una temporada de currar molt, de molts de suport per part de la gent, sobretot donar recolzament al patir, i bé, espero que en aquesta temporada doncs la cosa surti bé, se pugui aguantar mantenir la categoria, que això és una tasca prou complicada, però almenys gaudir d'aquesta pretemporada, que ja comença molt bé amb aquesta presentació el dia 6 amb el Reus Esportiu, tot un Reus, un equip que lluita per cotes molt altes,
un equip
i amb
que
un mestre al costat, sí. No? Amb, potser la peça que li faltava al Reus, un entrenador de l'experiència,
de la categoria de Carlos
Figueroa.
Ja veurem si Carlos Figueroa serà capaç de conduir aquest equip, aquest Reus Deportiu, a l'èxit total, i l'èxit total molts cops diu guanyar el Barça, superar-lo a l'Hockey Lliga i també doncs, a nivell europeu poder-se endur la Champions, la Lliga de Campions. En fi, que hem fet un resum prou extens en aquesta tercera hora de programa, en bona companyia, en la companyia del Toni Muñoz. Toni, gràcies per haver vingut.
Molt bé.
Ens tornarem a retrobar d'aquí a poquet, perquè evidentment l'activitat esportiva, a mesura que passin els dies, anirà en augment. Estarem, com aquí diu, d'aquí 4 dies ja, començant la temporada. I nosaltres, de moment, ho hem de deixar aquí. Arribem pràcticament a les 12. Demà a les 9 i tornem. Gràcies, adeu-siau.